L'audiovisual.
Un començament amb tota aquella potència de la que era capaç Elmer Bernstein, i no només en el western, en un període, el de Verano y humo, Deseo bajo los olmos o Cenizas de odio, on aquest Como un torrente de Vincente Minnelli del 1958 va posar els punts sobre les is d'una manera de fer música americana supercaracterística. Un film amb Frank Sinatra, Dean Martin, Shirley MacLaine i Martha Hyer, amb aquell retorn de les militars als seus pobles i el descobriment dels secrets amagats que s'han produït en la seva existència. Amb Elmer Bernstein donant la benvinguda als seus quatre superamics i companys i excel·lents músics protagonistes d'aquest audiovisual que, amb el Diego Monroy, avui us proposarem seguir endavant en un moment en què la guerra, precisament, és també el rerefons de molts dels ingredients que ells hauran d'utilitzar en la seva música. Franz Waxman, Bernard Herrmann, Jerry Goldsmith i James Horner, finalment, fent un esgrau, una temporal, una successió generacional amb quatre noms que sempre donen satisfacció. A veure quin és el que més us agrada d'avui. El més antic, Franz Waxman, evidentment, es troba en aquests moments amb les dues pel·lícules que escoltarem, Destino Tokio i Objetivo Birmania, en plena Segona Guerra Mundial, i per tant fent el paper que tocava sent un músic de la Warner Bros. D'aquell període per intentar acompanyar l'esperit nacional cap a la victòria. Era una pel·lícula amb Cary Grant i John Garfield, Destino Tokio, la història d'un submarí espia que arriba cap a Àsia per intentar esbrinar una mica els plans de l'enemic i poder fer els bombardejos aeris que interessen. És un film, doncs, d'ensinistrament emocional, no només a les tropes, sinó també a les famílies en el seu país, encoratjar-los cap a la victòria. És una música que respon a aquesta actitud fins i tot positivista, no? Tot i el dramatisme, la guerra s'ha de viure amb una certa felicitat, la del plaer de l'heroisme i, a més, el de la imminent glòria que t'espera. De manera que així entendreu el món, la manera com Franz Waxman es planteja aquesta música, que té força i té també allò que es diu el moment del repòs del guerrer. Amb la Queensland Symphony Orchestra, dirigida per Richard Mills, de Franz Waxman, una suite del film de Delmer Daves del 1943, Destino Tokio.
Thank you.
Segona Guerra Mundial a bord d'un submarí, música de Franz Waxman, Destino Tokio. De Destino Tokio a Objetivo Birmania. Anirem ara a la infanteria i a les selves de Birmania acompanyats de la Warner i d'Errol Flynn com a protagonista d'aquest film magnífic de Raoul Walsh del 1945. Una pel·lícula molt més interessant, molt més concentrada en el risc i fins i tot la por dels soldats en el combat, i una música molt més definida sobre, per una banda, l'honor, el misteri i també el companyerisme. La veritat és que és un dels clàssics de Franz Waxman, de la música d'aquell període molt característic, i l'interpretarà la Moscow Philharmonic Orchestra, dirigida per William Stromberg, amb una suite que inclou els títols de crèdit, la primera escena i instruccions en una hora. Només una mostra de la música de Franz Boxmann per Objetivo Birmania. Podríem seguir, seguir, seguir. És música purament descriptiva, característica i, a més, implicada en el període. I, per tant, aquí l'hem de situar les coses en el seu context tal com és. La següent mostra que sentirem ja, canviarem de compositor, anirem a Bernard Herrmann, el següent. Anys després, però no massa, el 1951, s'ha acabat la Segona Guerra Mundial, però després de la bomba atòmica, el cinema fantàstic pren una volada, reviu d'una manera magistral, històrica, per entendre'ns, perquè la ciència, el perill que torna a amenaçar la humanitat des de poders que desborden la imaginació dels humans d'aquella època, no? La recerca de nous enemics, de nous fronts de guerra, no? En un film que, de tota manera, es proposava així mateix com a pacifista. Un absolut clàssic, The Day the Earth Stood Still, aquí titulada Ultimàtum a la Tierra, ja sabeu, la de Robert Wise, l'any 1951. Fox, evidentment, amb Michael Rennie, Patricia Neal i Sam Jaffe. Michael Rennie era Klaatu. I Klaatu, amb el robot Gorth, arriben a la Terra amb un platell per avisar la humanitat que el perill són ells i no els que hi ha fora de la Terra. Recordeu allò de Klaatu, Varada, Nictó? Ve d'aquí. I ve a ser allò de dir venim en son de pau. Naturalment, es reben en son de guerra. I aquest és el missatge de la pel·lícula Humans. Us heu de defensar de vosaltres mateixos, i si no, serem nosaltres que ens haurem de defensar de vosaltres mateixos. Bernard Herrmann fa una partitura excepcional. La música que sentireu ara renova el llenguatge musical cinematogràfic d'arrel, absolutament, pren una dimensió desconeguda fins a llavors. És brillant, és nova, és originalíssima, és lliure. Adopta un instrument que pràcticament no s'havia fet servir mai com aquí, com en aquesta partitura, que és el teremí. A més, són dos teremins interpretats per Samuel Hoffman i Paul Schur, amb la seva volatilitat sonora, misteriosa, i que no saps ben bé d'on ve la música, però és que la resta de l'orquestració d'aquesta banda sonora, amb pianos, dic plural, pianos, arpes, òrgans elèctrics, per entendre's, una percussió supermultiplicada, metalls hipercontraventilats, per entendre'ns, no? I les tubes, que tenen un protagonisme immediat i radical, la converteixen en un film i un títol de referència total. Va ser una banda sonora nominada als Globus d'Or i no va arribar a la final de l'Oscar. Com sempre, tan visionaris ells. Doncs bé, sentirem una suite d'aquesta música de Bernard Herrmann per la pel·lícula de Robert Wise, Ultimàtum a la Tierra, concentració, i fixeu-vos bé què està sonant a cada moment.
Thank you. l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Disfrutarem amb el programa d'avui. Haguéssim pogut dedicar l'hora sencera a la banda sonora d'Ultimàtum a la Tierra. Només hem sentit algunes mostres de l'excel·lent material i molt variat que apareix al llarg de tota la pel·lícula de partitura. Però ens espera Jerry Goldsmith i continua la Segona Guerra Mundial, ara amb una perspectiva diferent. Als anys 70 ja no és el moment del conflicte, però sí la de la rememoració històrica. I Patton, la pel·lícula de Franklin J. Schaffner del 1970, interpretada per George Scott, Cal Malden també, que va guanyar 7 Oscars amb guió de Francis Ford Coppola. És un film que, a banda de tot, ja provocava controvèrsia, perquè evidentment, ja en aquell període començava a haver com una resposta contra la guerra del Vietnam i també contra els conflictes bèl·lics en general. La gran figura de Patton és qüestionada, però de tota manera és un monument. I la pel·lícula juga una mica a dues bandes. La banda sonora que Jerry Goldsmith va proposar per la pel·lícula Patton i el va dur a la final de l'Oscar en un dels casos en què hagués hagut de guanyar és memorable també, encara que instal·lada una mica també en el sistema de marxes, etc. etcètera, de les figures d'aquestes característiques. Però té un motiu central absolutament genial i definitiu. Només començar i ja l'escoltareu. L'eco ensordina reverberant de les trompetes, que sonen com des de lluny, des de la història, abocant els líders militars clàssics, els Juli César, els Napoleons, etc., com si dialoguessin amb Patton i li donguessin aquesta dimensió gloriosa. La veritat és que no és només això que és interessant en la partitura, sinó la curiosa tendència que té Goldsmith de fer servir les marxes militars de manera que acaben convertint-se en tocs de mort, per entendre'ns, en alguns moments del seu ús. Tot plegat és una banda sonora històrica molt admirada i molt ben recordada. I la Hollywood Studio Symphony, dirigida per Jerry Goldsmith, us oferirà ara una suite amb els títols de crèdit, el tema de la batalla, l'atac, els alemanys avancen i el tema de Patton, amb orquestracions originals d'Arthur Morton i David Tamkin i la trompeta solista de Cappy Lewis. De Jerry Goldsmith, Patton. Però ara, després de Patton, no abandonarem del tot a Jerry Goldsmith, perquè si Patton va ser un exitàs de la Fox l'any 1970, al mateix any 70 la Fox va haver un fracàs rotund, relatiu, amb una pel·lícula de guerra que es deia Tora, 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 i que van dirigir, codirigir Richard Fleischer, Toshio Masuda, Kinji Fukasako i algunes escenes d'Akira Kurosawa. Perquè havia de ser la pel·lícula que reconciliés japonesos i americans al voltant del tema del que va ser l'atac a Pearl Harbor. I per això la Fox va coproduir amb la Toei japonesa. No va ser ben entès pel públic en general americà això de que japonesos i americans, tan poc després de la Segona Guerra Mundial, fessin un projecte junts per parlar uns del que considerava una derrota i l'altre victòria, i viceversa. De tota manera, la música de Jerry Goldsmith va ser excel·lent. Només us deixarem sentir una petita mostra, perquè el film, que era una mica avorridot, ja us ho diré, sí que tenia una música d'una precisió rotunda i absoluta per crear l'efecte de la progressió del temps en compte enrere, que és el que hi ha al començament de l'atac a Pearl Harbor. Per tant, només aquests títols de crèdit que defineixen això, interpretació de la Royal Scottish National Orchestra, dirigida pel mateix Jerry Goldsmith. El programa d'avui no va només de guerres. El títol que seguirà ara no té res a veure. Va de sons. Va de sons extraordinaris, nous, amb un paper original en el joc orquestral de les bandes sonores. I arribant a James Horner, el film When the River Runs Black, quan el riu baja negro, era una pel·lícula oblidada d'un director que prometia moltíssim, Christopher Kane. El 1986 ens va explicar la història d'una mena de Tarzan o del petit salvatge, la història d'un nen crescut sol a la selva, rescatat per un sacerdot i retornat a la seva família. La van rodar al Brasil. El mateix any de la missió, no era el mateix argument. Sí, una música interessant, també. James Horner, amb aquesta banda sonora, es va permetre incorporar l'orquestra que feia servir habitualment instruments nous, la flauta de pa, per exemple. La flauta de pa, amb les seves ressonàncies extraordinàries i ètniques, acompanyada de sintetitzadors, que faria servir altres vegades també en altres bandes sonores, donant-nos una lliçó de com reutilitzar sons que estan pensats per un tipus de material en altre context dramàtic. Aquesta recerca de sons diferents és el que ens interessa i amb la que tancarem aquest programa d'avui, amb la música de James Horner, dirigida per ell mateix, i els sintetitzadors de Michael Boddicker. Ningú ha mencionat enlloc qui va tocar la flauta de pan en aquesta pel·lícula, però aquí teniu la suite de Cuando el río baja negro.
Thank you.